Escoltes A mig matí.
Doncs comencem retalls de premsa a mig matí, com sempre, amb Juani García. Bon dia.
Molt bon dia. Avui sí que fa un dia maco.
Oh, i tant, fa un dia fantàstic.
Avui fa un dia fantàstic, sí. Però jo no sé, perquè vas a deixar el cotxe, nena, i està tot ple. No sé si és que roda enamora o què passa.
També, també.
Sí, perquè a Villa Meva estem... Bueno, doncs ara, parlant de roda, i he sentit la falca que deies ara del Museu Luis de l'Olmo, doncs resulta que ara, que precisament, em penso que és avui... Avui, demà i demà passat, no? 22, no, 23, 24, no me'n recordo bé. 25, 26, 27, ara no ho sé. Bueno, Altafulla, Creixell, Roda de Barà i Torredembarra es promocionen conjuntament la Costa del Baix Gaià aquest cap de setmana a la Fira Internacional de Turisme de Navarra, a Navatur.
A Navatur.
Sí. I ens diu que és la primera acció de la nova aliança del programa, de la programació turística entre els quatre municipis. Altafulla, Creixell, Roda de Barà i Torredembarra participen a la sisena... Sí, la 16a Fira Internacional de Turisme Navartur. El dia 25 i el 27 de febrer al Palau de Congressos Baluarte de Pamplona. Li ho faran amb un estat compartint en què és la primera de les accions previstes per a promocionar les quatre poblacions costaneres del Baix Gaià i atreure més visitants a la subcomarca. Que jo me'n recordo quan van a Fitur a Madrid, pues l'estand és el Costa Dorada, i clar, Salou, Vilaseca i tota aquella zona de llavors, s'ho menja, però s'ho menja.
Sí, sí, sí.
I els pobres d'aquí es deixen sense ni les postres, tu. Però bueno, també vegen, això també t'ho hem de fer. Doncs amb el nom de la Costa del Baix Gaià, comptarà amb un espai de 12 metres quadrats, i diu que d'aquestes destinació per fer-les més visibles davant d'un públic del nord, que és els mercats principals del Baix Gaià. Perquè jo me'n recordo, ara no tant, però abans la majoria dels compradors d'allà baix eren de Bilbao, Sant Sebastià, Navarra, de Saragossa, molts, moltíssims anys. I diu que cadascú dels quatre municipis tindrà un mostrador propi dins de l'espai comú per tal de poder presentar la seva oferta turística, no? I entre les accions de promoció destaca el repartiment de 400 paquets familiars gratuïts, cadascun dels quals inclou una visita al Museu de la Ràdio de Luis de l'Olmo de Roda de Barà i visites guiades a la Vila Closa d'Altafulla, al Centre Històric de Creixell i al Far de Torredembarra. Quan les famílies realitzin qualsevol de les activitats, podran omplir una butlleta per participar en un sorteig de cap de setmana per les experiències a la Costa del Baix Gaià.
Molt bé, doncs esperem que tingui els seus fruits, eh?
Esperem-hi que la cosa vagi bé. I ara també t'havia de comentar, que saps que vam parlar l'altre dia d'aquesta dona de Sabadell que va veure una noia que participava en el concurs d'Aracaigo, doncs s'assemblava molt a la seva filla.
Doncs que havia mort, eh?
Sí. Doncs ara resulta que han fet les proves d'ADN i sí que aquest nadó que està en els ossos amb aquest nítxol és la seva filla que va morir. O sigui que no li van prendre.
No.
Per almenys ara ja descansa tranquil·la, sap que no...
Sí, sí, està clar.
Sí. I una altra cosa, doncs que a partir d'avui les quarantenes dels col·legis doncs, ja s'han acabat.
S'ha acabat la pandèmia.
Encara que dins de la classe hi hagi algun contagiat. O sigui que això no tindrà res a veure, perquè diu... Que, per cert, ja el meu net ja té la segona dosi per al dia 3. O sigui que li vaig comentar a la Meritxell, dic, Meri, no t'han fet cap trucada? Dic, perquè ja farà aviat les 8 setmanes. Diu, ui, sí, mama, ja no me'n recordava, que tinc el missatge al mòbil. El dia 3. Doncs suposo que deu ser per això. Encara que diuen que les mascaretes es portaran encara a la classe, però que també estan a punt de desaparèixer. Esperem que no tinguem... tornar enrere, no?
No, dona, esperem que no.
Sí, bueno, però tu saps el que està passant amb això.
Sí, sí, però esperem que no. Mira, siguem sí, positives. Bueno,
serem positives, sí. I ara amb això de la Esther, aquesta que va morir, la noia aquesta de Transalpino de Valladolid, diu que els equips de reestructuració d'accidents de tràfic de la Guàrdia Civil diu que treballa fent medicions i analitzen a fons el lloc per trobar indicis de que Esther López va ser atropellada. Diu, teoria que comparteix el forense José Cabrera. Que ahir va i per sobre, perquè no veia entrar a la pàgina, al Facebook, que diu que estan buscant un todoterreno de color blau, que sospiten que podria ser. Que això, te'n recordes que l'altre dia comentaven aquella noia de Cornellà que la van matar, que bueno, pues, va fer igual, la va acollir, la va ficar dintre de la parafarmàcia, la va tindre allà i quan va morir la va tirar fora. I allò ho tinc aquí dintre també. I de seguida que em van comentar que sí, aquí, que allà, dic, això va acabar igual, ja veuràs. Bueno, doncs diu que la senyora Direcció General de Tráfico.
La senyora de
sí, senyora o el senyor, ja no direm ni miembros ni miembras. Doncs està pintant línies de dientes de león de bordes quebrados. No les has vistes? Aquí no les han posat encara. Diu que les faran... Ara estan homologant-les, no? Estan posant-les a puestos que són perillosos perquè sí. La gent... Diu que aquesta marca viària i s'estendrà per tota la red de carreteres es requereix un pas previ. Ens han pintat a una travessia de la Nacional 122 en Nava de Roa, a Burgos. Aquestes marques, diu que el seu objectiu és avisar els conductors de la proximitat d'una zona d'especial risc, com és una travessia o un pas de vianants. Diu que consisteix en uns triangles pintats entre les línies de circulació que obliga el conductor a reduir notablement la velocitat en respecte al tram precedent. El Regne Unit, diu, ja és comú. Les marques es pinten el 30 metres abans als passos de vianants, als passos zebra, bueno, perquè ho entengui tothom.
Vianants, sí.
Diu que fa uns mesos el Ministeri d'Experimentó uns transports de mobilitat per reforçar i l'agència tributària MTMAU avançaments de carretera per avisar que han de retornar al seu carril de circulació. O sigui que... I una altra notícia una mica més tonta, no sé com dir-t'ho, a veure si trobo el paper, dolenta pels que tenim un cotxe que encara que tingui anys està ben conservat i està ben cuidat i que el fem servir per desplaçar-nos trajectes curts, pues, ara resulta que no podrem sortir amb ells.
Oh.
Diu que els cotxes antics no podran circular i diu en quines ciutats a partir de quan els cotxes de més de 15 anys tindran prohibida la circulació per les grans ciutats de Catalunya a partir de l'any vinent, amb l'objectiu de reduir la contaminació i de limitar zones de baixes emissions. Si no estan contents...
I com... d'obligar tothom a canviar-se el cotxe.
Clar, i tant. Tu t'imagines que una gent que tingui, per exemple, com jo, que ja no és que estigui a la recta final, però bueno, a mi em van renovar el carnet de conduir fins al 2025. Fins ara vaig bé, però tu imagina que d'aquí els 3 anys que em queden, doncs pel que sigui, pateixi una malaltia perquè em faci por conduir, jo què sé.
Sí, sí, qualsevol cosa.
Ara
passar.
M'he de canviar el cotxe?
Obligatòriament.
Sí, ja, però bueno. Doncs diu que per aquesta mesura, diu que mira les ciutats que no podràs entrar. A Barcelona, a Hospitalet de Llobregat, a Terrassa, a Badalona, a Sabadell, a Lleida, a Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Reus, Girona, Sant Cugat del Vallès, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Castelldefels i Viladecans. El Prat de Llobregat, Granollers, Cerdanyola del Vallès i Mollet del Vallès. Suposen més de la meitat de la població de Catalunya, un 52%, i Espanya continua a la cua d'Europa en la venda de cotxes elèctrics. Diu que a Noruega, que encapçala la llista, es venen un 72%. A Suècia el 45% i a Espanya el 60%, el 6,5%. No és el mateix comprar-se un cotxe a 40.000 euros a Noruega o a Alemanya, que la gent té una renda mitjana de 35 o 40.000 euros, que comprar-se a l'Espanya, que la gent de 15 a 20.000 euros no passa. O sigui, no pots fer una inversió de dos vegades més el que estàs guanyant. Però bueno.
Molt bé.
A part de pagar ja l'impost d'emissions del CO2, pues ara no serà res perquè el cotxe no el podràs fer servir. Ara, per exemple, jo no podré anar a Llevant a les visites mèdiques perquè és el recorregut més llunyà que estic fent ara fins ara.
Doncs mira, no sé si podràs anar.
Ah, bueno, doncs pues mira, m'arriscaré i si me diuen hasta aquí, pues hasta aquí.
Hasta aquí, exacte.
Bueno, tu saps que els pantanos pues estan en hores baixes, no?
Uh-huh.
Que no tenen aigua. Doncs hi ha un, el pantano de Aceredo, que va ser menjat fa 30 anys per l'embalsament de l'Indoso, d'Ourense.
Sí.
Diu que la sequera ha deixat al descobert aquesta aldea que conserva perfectament al voltant de 70 cases. 70 cases, eh? Pels seus carrers, diu, ara es pot caminar tranquil·lament, un fet que ha fet que s'ompli de turistes i alguns antics habitants del poble, clar, perquè si tu ets que el pots anar a visitar, doncs te'n vas a veure com estava la teva casa, no?
Uh-huh.
El The Guardian, que és el periòdic aquest d'Anglaterra, s'ha fitxat en Aceredo i li ha dedicat un reportatge exposant la problemàtica de la sequera a Espanya. L'impactant imatge comparativa de la sequera al pantà de Sau, que saps que també a vegades es deixa veure el campanar de la església,
que es manté intacta, eh?
Ja veus, mira que li entra aigua, eh? I no cau.
Quina cosa.
diu que l'empresa EOP, l'electrica portuguesa concessionària de l'embassament, ha demanat que l'Obios i Entrino, que són els pobles que hi ha al costat, prenguin mesures perquè no, la gent no hi entri, no s'ompli de gent, clar, no volen que hi vagi. Resulta que aquesta empresa pues, va comprar aquest pantano, no? I diu que els ajuntaments no s'han fet, no s'han pres gaire bé, ja que fou l'elèctrica Lusa qui va expropiar aquests terrenys i va tancar les comportes de l'embalsament. És com, i diu que la gent que ha tornat al poble, diu, fa aquest comentari, no? Sí. És com si estuvieras viendo una pel·lícula de terror. Tinc un sentiment de tristesa, diu, comenta un antic veí, clar.
Carai.
En fi, bueno, una altra cosa. Ara també tenim una bona notícia, que a banda d'això de la guerra, bueno, la guerra, la suposada guerra que ens estan volguem vendre els ucranianos i els russos, bueno, els russos principalment, que no sabem com acabarà, però bueno. Resulta que ara, adeu a les subhastes d'armes de la Guàrdia Civil. A partir de l'any que ve, Europa impedeix seguir subhastant-ne i destruiran totes les armes quan portin un any al dipòsit. Gairebé 5.000 armes busquen propietari. La subhasta es farà a la Comandància de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca, que acull aquestes vendes des de fa 30 anys. Les pistoles i escopetes que portin un any es destruiran per fer complir amb una normativa europea. Per participar a la subhasta, diu que cal ensenyar la llicència d'armes, que la majoria són escopetes dels caçadors que saps que quan ja no volen caçar, pues per no tornar a fer tota la intervenció d'armes i l'assegurança i tot, pues les deixen allà. Si la subhasten i li donen dos, com si li donen quatre, el que treguin. Diu que el 75% de les armes són per caçar. El cos policial només fa d'intermediari. Els diners són per a l'antic propietari, que és que fitxa el preu de sortida. Solen ser de persones que han retirat el permís de vigilants de seguretat, que deixen de ser-ho, o persones que han renunciat. Miguel Ángel Quesada, que és l'interventor d'armes i explosius de la Guàrdia Civil de Barcelona. I jo amb això tinc experiència perquè li va passar a mon pare. Quan ja va agafar l'Alzheimer ens va donar por perquè sempre estava jugant i vam dir, escolta, baixa, li prens i després ens van donar 5.000 pessetes, però bé.
No.
Bueno, el dilluns que ve és el dia d'Andalucía.
Ah,
i
molt bé.
Jo no tinc, no tinc arrels andaluzes, però bueno, el meu home és sevillano.
Home.
I algú porta la sang al pobre, no?
Sí.
Doncs em va enviar aquesta poesia l'altre dia, que és de Federico García Lorca, eh? No creus que és la poesia de Pepe el de los Palotes, no. Dice, Sevilla para nacer, Granada para morir, Málaga de mis amores, cómo me acuerdo de ti, Cádiz es un blanco pañuelo y un suspiro en la bahía, Huelva es fandango y bandera de Aracena a Punta Umbría, Córdoba mora y cristiana, puente de San Rafael, Almería y sus parrales, olivares de Jaén. Quien reniega de su tierra debería ser condenado. Mi orgullo es ser andaluz por todos los cuatro costados. El amor de mis amores es lo que más quiero en la vida y esta es mi tierra, señores, y se llama Andalucía. Y a tu torno di, Federico García Lorca.
Molt bé.
Está molt bé. Bueno, cadascú sent la seva terra pues, amb un sentiment, no? Que per cert, ahir li van donar la medalla d'Alfonso X el Sàvio a Joan Manuel Serrat i, bueno, interpretava cançons d'Antonio Machado. Que, ai, sí, ho dic bé, no? Que saps que va versionar moltes, les va musicar, ell va posar música a la lletra, com el caminante no hay camino, se hace el camino al andar, no? I diu que una dona va cada dia al metro de Londres per escoltar la veu del seu difunt marit. Aquesta també és una cosa tristana, eh?
Sí que ho és, sí.
Lawrence Aswell va passar la veu amb el famós avís que s'emet a les andanes de la capital anglesa. Això de que fins que la mort no se pare, es queda curt. Això ho ha demostrat Margaret McCullough amb la seva emotiva història d'amor que ha emocionat a milions de persones de tot el món. Aquesta història va durar 9 anys, fins que l'estació de metro va substituir la veu del seu home per una altra. Ella va demanar poder tornar a escoltar-la a l'estació del metro d'Embarmen. Es torna a escoltar i, a més, el personal li va fer una còpia perquè ella pogués tenir-la.
Bé.
Molt bé, molt, molt entranyable, no?
Sí, clar.
I ara ens diu que Castelldefels, amb aquest jaleu que hi ha dels bisbes i dels cures i dels no sé què, no sé quantos, que els abusos sexuals, perquè ara s'han posat a l'ordre del dia, tothom denuncia, no sé per què no ho van fer-ho. Ara, amb aquest escritor que va denunciar un, resulta que ara, després de l'any 80, hi ha una normativa que tot havia prescrit. Però diu que ho recorrerà, no sé si traurà alguna cosa, perquè l'home, segons he sentit a dir, viu a Reus i té 97 anys, o sigui que poc li faran ja.
A Cambrils, no?
Sí, jo sé que està per aquí, per la costa.
Cambrils, sí.
Sí. A Castelldefels diu que ha estat detingut un capellà acusat d'exhibicionisme i de pagar menors per sexe. Té 74 anys per veure com mantenien relacions sexuals entre ells. Triava víctimes que li podien ser més fàcils de convèncer amb diners. I diu que no és la primera vegada que es vincula aquest capellà a aquest tipus d'activitats delinqüencials. Venia a Castelldefels cedit d'una altra parròquia, perquè l'havien traslladat.
O sigui, quina perla.
O sigui, que ja venia, no dic denunciat, però sí
igual
investigat.
Igual ja tenien... Exacte, i l'encolomen en un altre lloc.
I com que aquí hace falta un
tapar... Si és així, no tenen vergonya.
Sí, amb allò que diuen, aquí s'ha de tapar un forat, doncs aquest mateix,
no
és igual.
Vergonya.
L'envien cap allà i com que allà no coneixen, doncs ja està.
Ja, vinga.
I ara una notícia ben curiosa. Diu que un nen, la resposta d'un alumne que deixa en evidència l'enunciat d'un exercici de la classe. Diu que l'enunciat que demanava als alumnes posar en front de cada número el seu nom ha creat confusió. Els nens demostren constantment, amb les seves respostes, els exercicis de classe, que és lògica, i no els guanya ningú, clar. Si tu li dius que has de posar al costat dels números el seu nom, doncs què posa? Poso el meu, no? Jo sí, per les seves divertides respostes als exercicis inesperades o amb valioses lliçons que sorprenen els professors, sovint les seves formes de pensar enamoren la rest. Diu David García, en una classe de matemàtiques que no va explicar bé, pot generar diverses interpretacions. L'exercici demanava que posessin davant de cada número el seu nom just amb una llista de números que van del 10 al 300. La manera que es va fer formular l'enunciat va generar confusió entre els alumnes. Diu, en lloc de posar com s'escrivia cada un dels números, David va posar el seu nom propi i el cognom al costat de cada número. I clar, el professor diu, per complementar-ho vàlidament, teníem en compte que com estava formulat l'exercici, acumula un munt de megustes, clar, perquè el nen ho va fer bé. Li va posar que havia de posar el nom al costat de cada número, doncs ell va posar, David García, ja veus, 300 vegades, del 10 al 300.
Literalment.
Ja va tindre ganes d'escriure. I una altra cosa, diu que a l'Hospital de Bellvitge han fet el primer canvi de sexe mitjançant cirurgia robòtica a Espanya. Diu que la intervenció, una vaginoplàstia d'inversió peniana a un pacient de 30 anys, la cirurgia de reassignació de gènere amb un robot quirúrgic. O sigui, han canviat un pene per una vagina. Consisteix en utilitzar un colgajo de peritoneo parietal anterior per formar un tub dintre de la cavitat abdominal, creant així el canal de la neovagina. Les vaginoplàsties d'inversió peniana en la cirurgia feminitzante més utilitzada. Els braços robòtics permeten que l'instrumental amb major precisió i arribar a les àrees de difícil accés de la cavitat pèlvica i treballar amb una visió de major qualitat. Bueno, ara saps que la cirurgia ha avançat molt.
I tant.
Abans tu paraven i estaves a l'hospital, jo què sé, una setmana per dir-te alguna cosa, i fins que no arribava el postoperatori no t'enviaven cap a casa. Ara t'operen avui i demà ja estàs al carrer. I ja tornaràs. I després vas, et treuen els punts, et posen unes grapes i tira endavant, no? I diu que es fan unes 500 cirurgies anuals i es van fer 39 de transgènere. Begoña Echeverri, metge del Servei d'Urologia de Bellvitge, va anar 2 mesos a l'Hospital Langone de Nova York amb l'equip impulsor i líder amb la tècnica robòtica amb més de 600 intervencions. O sigui que per cert, vaig llegir que al Pic de Roda també tindran una sala per als les persones LGTBI. Ho trobo molt bé, perquè escolta, cadascú pot fer amb la seva vida el que... De totes maneres, estem al món de pas, o sigui que aprofitem-lo i passem-lo bé.
Mira, que anem acabant.
Anem acabant? Doncs pues tinc lo del carnaval, que diu que amb l'arribada de la litúrgia cristiana i la seva prohibició de consumir carn durant la quaresma, els cristianos organitzaven abans del dimecres de cendra unes festes populars llamades carnavales. Carnaval significa adiós a la carne, donde consumien tota la carne que s'echaria a perder. Això, unit a reminiscències de festividades paganes, dio lugar a un tiempo de permissividad, fiestas en la calle, disfraces y desfiles. En el 2022, serán el 26 de febrero, sábado de carnaval, día 1 de marzo, martes de carnaval, i avui dimecres de cendra, no? I demà dijous gras, o no?
O és dimecres de cendra, la setmana que
ve. La setmana vinent, vale.
Pues passat això. Carnaval.
Doncs pues ja està. Això és el que...
Demà dijous gras, sí.
Sí, doncs pues demà la coca de llardons ens hem de menjar.
Exactament.
No?
Sí.
Que tu saps que...
Home, i la truita de botifarra...
Clara, la botifarra d'ou, la truita de botifarra d'ou.
La botifarra d'ou, que bona també.
Sí, bueno, hem de seguir les costums, tu, que si no es perden.
I tant, i tant.
I ara diu que la oruga llama fin al resto del mundo, no llama mariposa, clar. Per quan l'oruga ja s'ha acabat, pues surt la papallona, que està també molt bé.
Molt bé. Sí. Doncs vinga, ho deixem aquí.
Pues ho deixem aquí, fins la setmana vinent.
Que tinguis bon carnaval, eh?
I em despedeixo jo mateixa. Sí, jo no em disfressaré, però els nens sí. Ja.
Ah, i tant, home.
Sí,
i tant.
Ja van fer festa l'altre dia al pati del col·legi. Van anar també al teatre, al Metropol a Tarragona. Bueno, estan encantats.
Adéu, Juan.
Que vagi bé, adéu.